Les dues en punt, bona tarda, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
...2.410 minuts jugats només en Lliga, tot i perdre's un partit per lesió i dos per la clàusula de la por. Tres gols que han servit per sumar 7 punts de 9 possibles i la sensació de ser un dels grans estàndards, per no dir el puntal principal, de la línia defensiva arlequinada enguany. Juan Ibiza s'ha erigit com una peça indispensable aquesta temporada als esquemes d'Antonio Hidalgo. El balear va debutar justament contra el Mallorca, a l'inici de la primera volta, només arribar cedit per l'Almeria i avui, en el dia de tornada als entrenaments dels sabadellencs, a les portes de rebre el Mallorca dilluns vinent, i amb l'aigua, per què no dir-ho, una altra vegada per sobre del coll, serà ell qui analitzarà l'actual situació del centre d'esports aquí a Ràdio Sabadell. És dilluns, com diria la cançó, 20 d'abril, però no del 90, sinó del 2021. Les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, dos que segurament no sabien quina era la cançó, el Roger Benet i el Toni Pacheco. Arrenquem.
A la recepció.
Diuen que sí que sabien quina era la cançó, però no ho tenien massa clar quan el cantant. Avui aquí a la recepció tindrem no només a Juan Ibiza, que serà protagonista del programa, sinó també Felipe Sanchón, l'autor del gol de la victòria en l'últim Sabadell-Mallorca, Carol Carmona, després de la permanència plata del seu equip, l'Oar femení, o Ignasi González, clau en un nou triomf del futsal Pia.
I fora de l'hotel?
El Barcelona ha tornat a guanyar la Lliga a Sobal d'handbol per 28a vegada, la 11a de forma consecutiva. Els blaugranes s'han proclamat campions matemàticament, faltant 6 jornades pel final, havent guanyat tots i cadascun dels partits que han jugat. Ahir, per exemple, el triomf va ser 37-21 contra l'Àngel Jiménez Puente Genil, duel que es va perdre per lesió al sabadellenc Aleix Gómez. I Ilia Ibaska, el número 111 del rànquing ATP, serà el primer rival de Rafa Nadal demà al trofeu Godó Open Bank Sabadell de tennis. Serà la primera vegada que el bielorrus s'enfronti al manacorí i arriba a aquesta segona ronda gràcies al triomf 6-3 i 6-1 davant del neerlandès Talon Griekspoor. A més, l'espanyol continua a 10 punts per sobre de l'Almeria després de l'empat a 1 ahir als Juegos Mediterráneos en el partit que tancava la jornada segona. El conjunt perico té tot de cara per tornar per la via directa a l'elit quan resten només 7 jornades pel final.
Han parlat en les últimes hores
Florentino Pérez, el president del Madrid, i d'aquesta nova Superliga, aquesta mitjanit, el Chiringuito, parlant de, bé, solidaritat financera.
Eso es lo que da dinero. No da dinero otras competiciones. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero, y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos. Porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos.
Tenaços, per dir-ho suau.
I a les xarxes socials.
Una resposta sorprenent a la polèmica pels tuits de Víctor Gutiérrez, que ahir comentàvem en profunditat aquí a l'Hotel Suís. Com sabeu, el Boya del Terrassa va acusar el waterpolista del club Nemanja Ubović per haver-li dit insults homòfobs. Respon Poli Baños, àrbitre fins l'octubre passat, i diu així: espero ansiosa otro vídeo tuyo, Víctor. No hace falta tan dramático, esta vez disculpándote con la familia del waterpolo, a la que también le haces un flaco favor y siempre te ha respetado en igualdad de condición, disculpándote por todos tus insultos, agresiones verbales y físicas, provocaciones y faltas de respeto a los árbitros, rivales, técnicos y público. Muchas reflejadas en actas del Comité Disciplinario públicas, a otras los árbitros no llegamos. Ya sabes que pasan muchas cosas debajo del agua. Como exárbitro, te lo pido, me lo debes a mí y a mis compañeros.
De quin partit no estarem pendents?
Jornada 1 de la Superliga xinesa. Han començat a les dues dos partits. Guangzhou Football Club contra Guangzhou City i Chongqing Lianjing davant del Shandong Taishan.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm. Electro is the rhythm,
Michael and James, they can't get no better out. 5 minuts per sobre de les 2, entrem en matèria. Dimarts 20 d'abril, dia de tornada als entrenaments del centre d'esports en una setmana una mica estranya. Ens hi haurem d'acostumar perquè després de jugar un divendres ara vindran dos dilluns seguits en futbol, Mallorca i Rayo Vallecano, dos duels contra rivals de la part alta i dos enfrontaments on el Sabadell, com sabeu, necessita imperiosament guanyar per escurçar la distància que ara mateix és de 4 punts amb la permanència. En falten 21 per acabar la temporada, 7 jornades només. Parlem de tot una mica amb un dels puntals de l'equip arlequinat aquesta temporada, a més, un dels balears que hi ha a la plantilla, Juan Fernández Blanco. Juan Ibiza, què tal, com estàs?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Com està l'ànim després d'aquesta nova jornada, podríem dir, nefasta per un Sabadell que va empatar Fuenlabrada, però és que la resta aquí, menys el Lugo, tots els de baix van guanyant. Per tant, no sé com està l'ànim així d'entrada avui, dia de tornada a la feina.
Bueno, aquí todos los jugadores estamos con el ánimo bien, sabemos que es posible, que está en nuestras manos al final y que todos creemos que lo vamos a conseguir. Y además esta jornada, bueno, nos fuimos a un campo difícil como fue el de Fuenlabrada, conseguimos un punto que podría haber sido más, pero creo que el equipo hizo un buen trabajo, entonces el equipo está confiado en lo que hace y creemos todos que lo vamos a sacar adelante.
Per tant, amb confiança, és veritat que el marge d'error no existeix ja, i a més que el rival d'aquesta setmana, bé, aquesta setmana no, aquesta jornada, la setmana que ve perquè és dilluns, però vaja, el proper rival no seria precisament, Juan, el més propici per sumar de 3-3, encara que fora de casa últimament tampoc és que estigui sumant massa.
Sí, bueno, a ver, todos sabemos el potencial que tiene Mallorca y el gran equipo que es, por eso están ahí arriba, pero bueno, también hemos demostrado que siempre hemos jugado bien, que siempre hemos plantado cara a la gente de arriba, y yo creo que aquí en casa, haciendo nuestro fútbol, confiados de lo que tenemos que hacer, podemos sacar los 3 puntos, yo estoy confiado en eso.
És un ex-primera, és candidat clar a tornar a la primera divisió per la via ràpida, només cal mirar la classificació. Tu què destacaries més del conjunt balear?
Bueno, es un equipo muy completo, porque no solo ya sabemos el potencial que tiene ofensivo, tanto por el centro como por las bandas, tienen bandas rapidísimas, que es un equipo que te hace gol de la nada, pero que además es un equipo muy sólido defensivamente, así que vamos a tener que estar a más del 100% para poder hacerle daño, pero yo creo que nosotros también tenemos muy buen equipo, tenemos muchas formas también de hacer daño a los rivales, y yo creo que si planteamos un buen partido y estamos al 100%, va a ser un partido bonito que creo que nos lo podemos llevar, a pesar de que todos sabemos eso, que es un equipo que tiene muchas cosas.
Tu vas debutar amb la samarreta arlequinada a la primera volta just a Somoix contra el Mallorca, va ser arribar i moldre 90 minuts aquell dia. Com recordes aquell partit? Va anar de molt poc realment puntuar també.
Sí, yo me acuerdo de ese partido, bueno, me acuerdo perfectamente porque fue mi primero aquí en el Sabadell. Individualmente me sentí bastante a gusto y colectivamente yo creo que hicimos una primera parte buenísima, me acuerdo, en la que fuimos yo creo que bastante superiores a ellos, y una segunda parte bastante equilibrada, pero también bien defensivamente, teniendo nuestras llegadas también, y al final se decidió en una acción... Bueno, un tiro de fuera del área que entró por la escuadra, que bueno, que eso poco se puede hacer, pero yo me acuerdo que fue un partido muy igualado, incluso podría decir que más decantado para nosotros que para ellos. Entonces al final demuestra que sí, que es un equipo al que se le puede ganar. Esta semana el Castellón lo ha hecho y yo creo que nosotros también podemos hacerlo perfectamente, eso sí, dando el 100% porque ellos son muy muy buen equipo.
Deia el míster l'altre dia que arribats a aquest punt, faltant només 7 jornades, ara ja és més una qüestió de cor i mental que una altra cosa.
Sí, es de eso también, de ilusión, de corazón y todo eso, pero sobre todo de estar bien de cabeza, de tener cabeza fría, de saber lo que tienes que hacer y que no desesperarse, ¿sabes? No desesperarse en tenemos que ganar y no desesperarse dentro del campo, saber lo que hay que hacer y con la cabeza fría y confiado, y así es como llegan las cosas, y sobre todo pensando en el partido a partido, no ponerte a pensar, no, quedan 7 jornadas, no, quedan tantos puntos, hay que hacer esto, no. Ahora el Mallorca y ya está, ¿sabes? Y cuando pase el Mallorca ya veremos el siguiente, pero de momento con cabeza fría y a jugar contra el Mallorca, y solo tiene que estar eso en nuestras cabezas.
Pensant en aquest partit, una de les baixes destacades és la de Stoichkov per aquesta famosa clàusula de la por, una baixa destacada, sí. No, m'imagino?
Sí, claro, a ver, todos sabemos lo que da Stoichkov al equipo, la calidad que tiene, es un jugador muy, muy importante, y bueno, es una baja al final que echaremos de menos, pero que tenemos compañeros también para ocupar esa posición, y yo creo que juegue quien juegue en este equipo, se ha demostrado que juegue quien juegue lo hace bien, así que nos gustaría tener a Stoichkov, pero como no puede ser, Pues estoy confiado plenamente en que el que ocupe esa posición o como juguemos va a salir bien, seguro.
Tu t'has perdut precisament per aquesta circumstància algun partit aquesta temporada contra l'Almeria. Clar, és un tema que ja se sap des de principi de temporada, quan arribes a un acord de sessió ja saps que arribarà un punt que passarà això, vaja, però suposo que un cop arriba la setmana, no sé si és difícil de gestionar, no? Dius, no estic sancionat, no estic lesionat, podria jugar, però en canvi no ho puc fer.
Sí, bueno, a mí me ha pasado en los dos partidos contra el Almería este año que no he podido jugar y la verdad que es un poco, bueno, sí, eso que dices, estoy llevando una semana y ¿por qué? ¿Sabes por qué? Si yo tengo ganas de jugar, quiero seguir demostrando y no puedo, pero bueno, al final son cosas que deciden los clubes, ellos miran por su lado también y son cosas que si lo ponen en el contrato hay que aceptarla y no queda otra.
De fet, vas encadenar dos partits seguits sense jugar perquè era sanció més el partit contra l'Almeria.
Claro.
Però malgrat tot ets el jugador, que avui fèiem números a la redacció, ets el jugador de camp que més minuts sí. porta aquesta temporada. O sigui, que de fet el mateix Stoichkov és el segon a només 7 minuts de tu. Entenc que estàs content, no?, amb aquest rol
sí.
que tens a l'equip.
Sí, estoy muy contento. Al final era un año que yo necesitaba jugar después de una lesión del año pasado y por suerte, bueno, aquí desde el primer momento tanto mis compañeros como cuerpo técnico me han apoyado mucho, han confiado en mí y entonces el sentirse a gusto hace que te salgan las cosas y que puedas seguir jugando. Entonces yo estoy súper contento y súper agradecido aquí en el Sabadell.
Em anaves dient que sí, mentre et formulava la pregunta, per tant, sabies molt clar que eres el jugador de camp amb més minuts. Si agafo segona B i segona A, Villarreal, B, Almeria i ara Sabadell, també és l'any que portes més minuts jugats, amb més de 2.400.
Sí, porque además es un año que me encuentro bien físicamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer año de la Almería, no fueron graves, pero tuve varias lesiones pequeñitas, en plan micro roturas y cosas así, que poco a poco me van haciendo perder partidos, ¿sabes? Y este es el primer año que, salvo un golpe que tuve en la espalda, me acuerdo, contra el Logroñés, que hizo que estuviera dos partidos, que no pudiera jugar, salvo un golpe que tuve, no he tenido lesiones, y entonces eso también te permite tener esa continuidad.
Sabies, per tant, aquesta dada també, la tercera, aquest llenço d'estadística és més fàcil encara, per tant, segur que la tens més controlada encara, però ni amb l'equip groguet, ni amb l'Indàlic, vas veure porteria en partit de Lliga, aquí a Sabadell portes 3 gols ja.
Sí, mira, este año están entrando. Sí que me acuerdo que en el primer año de la Almería tuve algunas ocasiones que, bueno, que pasaron cerca, que las paró el portero, tal, lo mismo que pasó en el Villarreal, y bueno, este año, pues, por suerte las que he tenido han entrado. Pero yo creo que ya es todo fruto de lo mismo, fruto de estar jugando, de estar contento, de estar bien, de estar a gusto, al final salen las cosas. Y solo tengo palabras de agradecimiento aquí en Sabadell, compañeros, cuerpo técnico, todo, porque me hacen sentir así de a gusto y por lo tanto por eso me están saliendo también bien las cosas.
Remato la carpeta d'estadístiques. Cada cop que Juan Ibiza marca, el Sabadell no perd. Victòries a Ponferrada i a Lugo i l'empat sobre la Botzina contra l'Alcorcón. Per tant, evidentment, firmem un gol de Juan Ibiza, no?, dilluns contra el Mallorca.
Ojalá tenga la oportunidad y pueda marcar. Vamos, yo lo firmo desde ya. Así que ojalá que sí. A ver si podemos dar esa alegría y podemos meter un golito.
Y si no, mira, que sigui perquè l'equip igualment guanya i ja està.
No, a ver, lo primero es que el equipo gane y ya está. Y da igual quien meta, quien juegue o quien tal. Lo que necesitamos es hacer un buen partido y ganar. Así que eso es lo primero. Lo demás es todo secundario.
Acabo, Juan, demanant-te un favor. Per l'aficionat que estigui escoltant això ara mateix i que no cregui massa en les possibilitats de permanència o que estigui una mica negatiu, quin missatge li enviaries? Què li diries als seguidors perquè tinguin esperança?
Bueno, yo que por favor que crean en nosotros hasta el final, que trabajamos mucho día a día y que vamos a luchar al máximo con toda nuestra fuerza hasta el final y que yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir, así que pido que ellos también estén convencidos y que nos apoyen hasta el final, como están haciendo, que nos están apoyando un montón, pues que sigan apoyándonos hasta el final, que yo creo que entre todos lo vamos a conseguir.
Doncs tant de bo que sí que d'aquí a 7 jornades puguem celebrar una permanència. És un dels balears de la plantilla d'Eivissa, l'altre, tirant de memòria, és fàcil fer el càlcul perquè n'hi ha dos, és de Menorca, és de Maó, és el Pedro Capó. Juan Ibiza, central del Sabadell i jugador de camp amb més minuts aquesta temporada de moment. Una abraçada, gràcies i tota la sort del món de cara a dilluns.
No, gracias a vosotros, un abrazo y he estado muy a gusto, así que muchas gracias.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un quart clavat de 3 de la tarda, la màgia, diu Roger Benet. Millor no diré que al cercador han posat tequila i amaral, que és el que han dit quan he preguntat que qui cantava aquesta cançó. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Fa mal a l'orella dir que això és d'amaral, eh?
Bueno, és igual. Jo no entenc per què se m'ha canviat la sintonia d'entrada.
Que no t'agraden els celtes cortos?
Bueno, abans m'agradaven. Ara ja...
Tant en
quan... ha quedat celtes cortos per mi tan antic com la cançó. Que el 20 d'abril ja és de...
Doncs va, que soni la de sempre, va.
Ara.
Que com
ara
és
sí.
Molt més moderna, aquesta sí. Aquesta...
Ara sí.
Avui tornada a la feina del Sabadell. Què t'ha semblat, Juan Ibiza?
Molt bé.
M'ha agradat. Sí, sí. És un tio amb discurs, és un tio que xerra, que té controlades les estadístiques al detall, perquè hi havia algunes que eren complicades, que no anava tampoc tanta diferència ara mateix respecte a algun any a Vila-real, però tu, s'ho sabia al detall, eh?
Sí. Bueno, un jugador que està posat... Sempre diem que hi ha dos perfils de futbolistes, els que viuen al dia, i al dia vull dir, avui que toca fer... Fem-ho.
Que no sé que fica massa amb la resta de coses, no?
I altres que bé, segueixen una mica més, o els interessa una mica més, o aprofundeixen una mica més, i avui hem trobat aquesta segona versió, no? La de jugador actiu i proactiu, també, respecte a l'equip.
Missatge privat de Sergi Pardes de la redacció, que diu: recordes que a la roda de premsa de presentació de Juan Ibiza ja us vaig dir que era un tio encantador? Ara segur que t'ha passat a tu també, que t'has enamorat d'aquesta part persona, del futbolista de Juan Ibiza. Va, anem al gran, anem a parlar una miqueta de l'última hora del Centre d'Esport Sabadell. Avui passa per una sessió d'entrenament al Josep Molins, a l'anella esportiva de Sant Oleguer, amb un protagonista, segurament, el nom de Pol Tristan, que ja ho va ser a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, perquè va fer un autèntic partidàs i va ser clau en la victòria 0-2 històrica, que ahir comentàvem amb el Miquillador, del juvenil A del Centre d'Esports contra el juvenil A del Barça, avui entrenant-se a les ordres d'Antoni Hidalgo.
Sí, bé, jugador a més que va lluir-se, vaig a dir-ho així, a casa seva.
Sí,
recordem, un porter cedit en aquest cas pel propi Futbol Club Barcelona. Avui, com dius, ha treballat a les ordres d'Antoni Hidalgo amb el primer equip, perquè la notícia no tan positiva, si ho volem entendre així, Adri, és que Diego Foli continua arrossegant molèsties. Recordem que el porter de Saragossa no va jugar l'últim partit, de fet no va viatjar a Fuenlabrada després de lesionar-se en l'últim entrenament de l'equip abans d'aquest partit del Fernando Torres. Va ser una de les baixes d'última hora que va tenir el Centre d'Esports i continua arrossegant aquestes molèsties. Per tant, no el descartem encara, queden molts dies. No sé si parlo bo o parlo dolent. En aquest cas, doncs, per fora sí que és positiu que no hi hagi futbol fins dilluns de la setmana que ve. Queda gairebé tota una setmana sencera. Però a hores d'ara, amb aquestes molèsties, i avui, per evitar mal de caps, anem a dir-ho així, Antonio Hidalgo, doncs ha convocat, com dius, aquest porter del juvenil per acompanyar Froy Leal i, evidentment, per acompanyar Ian Mackay.
Com deies, queden 6 dies pel proper partit, dilluns 9 de la nit, aquest Sabadell-Mallorca. Per tant, la setmana és una mica estranyota.
Llarga
també, però en quant a planificació és molt diferent del que estem acostumats. Per tant, et pregunto una mica el planning del Centre d'Esports, que ahir va descansar, avui tornava a la feina, però clar, amb tants dies pel mig torna a tenir descans.
Sí, demà de nou, en aquest cas, nou entrenament, i amb protagonista. Si tot va com ha d'anar, demà escoltarem aquí a l'Hotel Suís que haurà dit uns minuts abans Josu Ozcoidi, un dels jugadors destacats en aquest partit que comentàvem de Fuenlabrada, amb el seu golaç que va obrir llavors la llauna. Malauradament el Sabadell no va acabar de saber defensar aquell avantatge i va acabar fent per bo l'empat, però demà escoltarem Josu Ozcoidi en una setmana que, com dius, se'ns fa estrany a tots plegats, perquè això de no tenir futbol al llarg de tota una setmana és ben estrany. I encara suma-li que serà el primer dels dos partits que jugaran dilluns. Per tant, ens haurem d'acostumar a això de viure un cap de setmana més pendent del que fan els altres, els que ho fem. Jo ja sé que tu diràs que tu no, que tu ja t'has baixat d'aquest barco de no patir de què fan Cartagenes, Castellones, Alcorcones i companyia.
És molt tu, eh?
Jo ho
dic amb la veu petita.
Jo encara vaig amb la droga dura.
I després l'altre dia em vaig menjar els 90 minuts de Castàlia, que allò era...
Jo vaig encara enganxat a aquesta droga dura i bé, soc dels que li agrada patir o gaudir. Més patir que gaudir aquesta última setmana. Veurem si la que ve, aquest cap de setmana, se'ns dona una miqueta millor.
El Sabadell-Mallorca tancarà la jornada 36. Ahir, dos partits, com ja comentàvem, tancaven la 35, dos partits sense incidència a la zona baixa i que van acabar igual.
Sí, empat a 1 entre Leganés i Ponferradina i empat a 1 al Juegos del Mediterráneo entre Almeria i Espanyol. En aquest cas, van marcar Omar Sadiq pel conjunt almerienc. nada nuevo bajo el sol, que diria
sí,
aquell.
Sí, a més és el gol típic sí, d'Omar Sadiq, sí. De posar el cos i acabar.
I Dimata va fer el gol de l'empat en un partit on RDT va tornar a ser protagonista perquè va fallar un penal. I això sí que és notícia. Imagina't el que hagués suposat per l'equip de Vicente Moreno, ho dèiem ahir, haver aconseguit sumar els 3 punts al Juegos del Mediterráneo.
Gairebé l'ascens.
Malgrat... Sí, sí, jo estic completament segur... Continua estant segur que l'Espanyol ho aconseguirà, sí. Però ahir hagués estat gairebé la sentència a un rival directe. Malgrat tot, com diem, falten 21 punts per jugar-se, 10 de marge té l'Espanyol en aquest ascens directe, per tant, té coixí més que suficient. Molt malament ho haurien de fer els pericos per no assolir una de les dues places d'ascens directe. I, per cert, demà posem al dia la Lliga. Recordeu que la setmana passada es va jugar el Rayo Vallecano-Mirandés, va guanyar el Mirandés 0-1 a Vallecas, demà el Mirandés, afectat per casos de Covid, es posarà al dia jugant, en aquest cas, a Anduba, a casa seva, on el Sabadell, per cert, acabarà la temporada, recordem-ho, 7 del vespre i davant el TT, davant el Club Deportivo Tenerife, aquest partit que, com dic, posarà tot en ordre, estarem al dia, tots els equips de la Lliga Smartbank, haurem jugat els mateixos partits, haurem jugat ja les 35 jornades al complet un cop es jugui aquest Tenerife en Mirandés-Tenerife, per ser més correctes.
I acabo preguntant-te per la paraula de moda, de fet a totes les televisions tenim el mateix senyor, Florentino Pérez parlant ahir al Chiringuito, com
està
escoltava.
Guapot, Florentino Pérez, es cuida bé, es manté bé, jo el veig bé.
No? Bé, jo és que a mi em bullia la sang i no estava com per pensar en bellesa o no bellesa, perquè la veritat és que bé, algun dia hauríem de fer un tribuna preferent sobre aquesta qüestió i diré que em sembla un insult a la intel·ligència i que s'estan carregant el futbol, perquè al final estan fent que la meritocràcia, que és el que al final regia el futbol, que és si tu guanyes partits acabes aconseguint objectius, ara se'ls salten, fan un cop de puny sobre el taulell i decideixen que quins entraran per la via directa i ja està. Però vaja, això el dia que fem un tribuna preferent sobre la Superliga.
No t'enfadis, home, que va dir ahir Florentino que la Lliga no està encara, que hi ha 5 places, sí, 5 sí, sí. Grans places sí, que sí, cada sí. Any canviaran.
Sí, 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 clar, tot un continent per 5 places, té nassos, vaja. El que dèiem, que més enllà del que digués Florentino i d'aquestes històries que ens queden malauradament molt lluny, el que sí que afecta el Sabadell és aquest comunicat conjunt que algú deia, però nosaltres què hem de dir o què no hem de dir a aquesta Superliga? Al final, com a associat, com a membre de la Lliga de Futbol Professional, el Sabadell és simplement un dels 38, traient els 3 que formen part del projecte de la Superliga i un que no va dir res, i que ara et preguntaré per ell, que simplement van agafar, planxar el comunicat conjunt de la Lliga i posicionar-se en contra, clarament, d'aquesta Superliga.
Adherir-se en el sentit literal de la paraula, no? A un comunicat comú, i el Sabadell, com dius, s'hi va adherir aquesta nota més des de la Liga. Tots, a excepció, evidentment, dels 3 equips que formarien part, que formen part d'aquest grup fundacional d'aquesta Superliga Europea, és a dir, Futbol Club Barcelona, Atlético de Madrid i Real Madrid, amb el seu president, mai millor dit, al capdavant del projecte, amb Florentino Pérez. I, com dius, curiosament, només un equip dels no participants en aquesta Superliga de moment no ha dit ni asa ni bèstia, i és el Girona, l'equip català de la Lliga Smartbank. No cal ser tampoc massa espavilat per conèixer i recordar la seva vinculació amb el City anglès, el City, un dels fundadors d'aquesta Superliga, i, com dius, curiosament, doncs el Girona no fa res en contra del germà gran i no s'ha pronunciat. Per cert, que notícia, no sé si d'últimíssima hora, però com a mínim de fa uns minuts, un dels 6 equips anglesos que estarien darrere d'aquesta història, recordem els Chelsea, Arsenal, Liverpool, City, etc.
Sí, United i Tottenham.
Un d'ells estaria a punt de baixar-se del vaixell, segons algunes informacions. De fet, el The Times ja anunciava que un d'aquests equips podria baixar-se d'aquest projecte, com a mínim, de moment. No sé si és per les protestes, que en el cas del Regne Unit s'han fet algunes de molt notables, sobretot a Liverpool, sí. Per exemple.
Sí, sí, fins i tot al Trafford, al camp del United.
I avui hem vist, de manera molt tímida, però alguna pancarta, fins i tot al Camp Nou, també, que lamentaven aquesta vinculació del Futbol Club Barcelona amb el projecte. Però, com diem, de moment, un dels fundadors podria no acabar d'entrar en aquest projecte, pel que fa aquí al futbol espanyol, el Girona, únic equip no participant, que de moment, insisteixo, no ha dit ni asa ni bèstia.
Doncs aquesta Superliga, de la qual s'han desmarcat els alemanys, el Bayern de Munic, el Borussia Dortmund, també el Paris Saint-Germain, hi ha qui diu que alguna cosa tindrà a veure com està repartit el pastís dels drets televisius i qui els té comprats de la Champions, perquè el PSG no s'hagi mullat en favor de la Superliga, sinó en favor de la Champions League. Però vaja, és tot qüestió d'interessos econòmics, això és una evidència, i fa temps que ho és. Aquí, insisteixo, el tema és el com pretenen que un club tancat acabi convertint una competició gairebé com si fos la NBA. Per tornar un altre cop cap a Sabadell, tu recordes haver cantat uns quants gols de Felipe Sanchón, no?
Oh, i tant. I de mai macos, eh? I molts d'ells de molt macos.
Bona cama tenia, el tio.
Molta qualitat. I això que aquí va arribar ja en el tram final de la seva carrera, que no el vam gaudir al ple rendiment, i tot i així, déu-n'hi-do el que ens va fer xala.
Puc fer una última embarcadeta?
Si no és molt difícil.
Bé, depèn de la teva memòria.
Oh, llavors ja em va agotar l'hi.
Recordes el gol de Felipe Sánchez contra el Mallorca? Com va ser o no?
No, impossible.
No?
O sigui, em costa pensar que va ser el que va marcar el gol. Imagina't com va ser el gol.
Va, anem a recordar que, a més, hi ha una curiositat estadística al darrere d'això. Li pregunto amb ell, si de cas. Sergi, fins ara.
Fins ara.
Va, anem a fer un exercici. Ara anem a recordar el que passava pràcticament a aquestes alçades de la Lliga, però d'ara fa 3 anys, perquè el partit de dilluns contra el Mallorca serà un 26 d'abril i un 29 d'abril, 3 dies més tard, però de fa 3 anys, del 2018, era el Mallorca qui passava per la nova Creu Alta, aleshores, a més, jugant-se el títol de Lliga de segona B, i el Centre d'Esports va acabar guanyant aquell partit per 1-0, deixant els balears, de moment, en aquell partit sense títol, ho aconseguirien una setmana més tard. En part, el culpable que no celebressin a l'estadi creualtenc aquella lliga va ser el nostre proper protagonista, Felipe Sanchón. Què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
D'aquells partits macos de jugar, que va acabar amb victòria més, 1-0, per tant, un precedent al qual ens podem aferrar, ara?
Bueno, sí, la verdad que fue un partido para aquel entonces bonito, que bueno, que ellos se jugaban su título de liga, pero nosotros también teníamos lo nuestro, y bueno, y al final acabó bien, y ojalá se vuelva a repetir.
¿Recordes com va ser el gol? Perquè va ser matiner en el tram inicial de liga.
Sí,
perdó,
sí,
en el tram inicial de partit, volia dir.
Sí, pues mira, lo puedo recordar porque fue de cabeza y es de los pocos que he conseguido en mi carrera. Sí, que es verdad que vino un buen centro y venía bajita como yo, y solo tuve que poner ahí a gastarme un poquito y empujar.
Si ens diuen en 3 anys que el Sabadell tornaria a rebre el Mallorca, però no a segona B, sinó a segona A, i que a sobre aquest Mallorca, que estava a segona B, pujaria a segona, pujaria a primera, tornaria a baixar i ara està un altre cop per pujar, ha donat moltes voltes al comptador en només 3 anys.
Bueno, ya sabemos, y más siendo el Sabadell, que todo es posible. Lo del Mallorca también tiene un mérito enorme de segunda B llegar a primera y luego descender y estar otra vez pues luchando por subir, que es probable que lo consiga, pues es de mucho mérito, pero vemos la dificultad que tiene el fútbol profesional, la segunda B, y es equipos que al final cuesta, pero yo creo que el Sabadell, aunque ahora esté en una situación que no es la mejor, pero se está haciendo un gran trabajo, sobre todo de la dirección, bueno, de club, de deportiva, porque Sabadell merece, yo creo, estar en segunda, y ojalá siga así.
Ara et preguntaré per com veus aquest tram final de Lliga del Sabadell, però et volia comentar una circumstància, que és que en els dos equips hi ha hagut una certa estabilitat, no? Que en el futbol d'avui dia sembla que gairebé has de canviar tota la plantilla sencera d'un any per l'altre, etc. I avui mirava alineacions, i d'aquell dia el Sabadell jugant Òscar Rubio, Aleix Coc, Pedro Capó, Àngel Martínez i Josu Ozcoidi de titulars, els 5 estan a l'actual plantilla del Sabadell a segona divisió, però és que el Mallorca, havent pujat fins i tot a primera i ara a segona divisió, jugant Lago Júnior, Abdon Prats, Salva Sevilla, Raillo, Sastre i Reina. Són 6 jugadors de l'actual plantilla, o sigui que al final un bloc que han mantingut tant un equip com l'altre.
Bueno, yo lo viví eso también en Girona, que al final se hizo una ascensa primera y mantuvieron gran parte de la plantilla, y mira el año que hicieron la primera temporada. Hay jugadores que por sus circunstancias están en segunda B, segunda A, y dan un paso más, que llegan a primera con su club y pueden competir perfectamente en la categoría, y yo creo que es lo que tienen que hacer los equipos al final que vienen con una base muy buena como la que tenía el Sabadell o la que tiene el Mallorca, apostar por ellos es no solo darle un premio, sino también la confianza que puede tener un jugador en ese mismo equipo puede ser determinante a la hora de conseguir una salvación o del mismo Mallorca de lo que ha conseguido estos últimos años.
Clar, em poso la pell ara de Manolo Reina o de Raíl o de Salva Sevilla i és, ep, que aquí ja hem perdut, i que més o menys les cares em sonen també. No sé si pot passar dilluns vinent de dir aquest escenari ja me'l conec.
Bueno, y más en el momento que están de la temporada, que todo el mundo se está jugando cosas, ellos ya sabrán al campo que van, aunque el Sabadell sí que es verdad que en casa, pues bueno, le está costando bastante y por eso creo que la situación en la que está puede ser debido a eso, pero yo creo que son capaces de ganar a cualquier rival, como es la segunda, ¿eh? Cualquiera te puede ganar, y más en los momentos finales en los que estamos.
De fet, estic tenint una mica un déjà vu, perquè aquella temporada recordo que també es va empatar molt, que el Sabadell porta 9 empats seguits a casa. Aquell any també va ser un any de molts empats, bueno, a casa i fora, a tot arreu.
Sí, bueno, aquella temporada no sé si hicimos 23 empates, 24, no sé, fueron muchísimos también, sí.
Acabo, Felipe, preguntant-te per no només aquest partit, aquest Sabadell-Mallorca, sinó en general com veus alguns dels teus excompanys, el teu exequip, en una situació que, home, aquesta setmana aquí el càlcul ràpid i fàcil que fem és Antonio Hidalgo i Juvenal Itjogo, l'actual cos tècnic, va arribar al Sabadell faltant 7 partits clavats i van aconseguir la permanència en aquell famós partit a Olot. Ara queden 7 partits, toca remar molt també, però tu com veus aquest tram final de Lliga, ho aconseguirà o no el Sabadell?
Bueno, sabemos la situación de la segunda división, lo complicada que es, puedo decirte muchas cosas que suelen pasar, pero solo les queda que luchar, confiar, que son, sí, que ahora pueden ser 4 puntos, todo el mundo hará cuentas y pensarán cuántos partidos hay que ganar, pero hay que centrarse en el primero, que es el Mallorca, ganarlo y acercarte un poquito ahí a los puestos, porque va a haber 6-7 equipos que van a estar ahí por descender y yo creo que mirar más allá, yo he vivido situaciones similares con el Girona y bueno, siempre estás echando cuentas, pensando que si ganas tanto te puedes salvar. Al final es centrarte en el siguiente partido, parece que es lo que se dice siempre, pero es que es así, ¿eh? Tampoco puedes mirar más allá porque bueno, ya te puedes condenar antes de empezar y no debe ser así. Hay que confiar en lo que se está haciendo. Bueno, es una circunstancia difícil, el Sabadell, lo que hablamos, siempre está acostumbrado a esta circunstancia, a lo mejor la gente de otros equipos pues no lo están. Tiene que aprovechar también esto que tiene el Sabadell, que está acostumbrado a sufrir y ojalá lo puedan sacar.
Doncs tant de bo que sí, t'anava a demanar un consell, però pràcticament ja m'ho has dit ara, o sigui que això m'ho estalvio. El que no és fàcil, no? I amb això sí que ho remato, Felipe, perquè al final són 4 punts, però que jugant dilluns, vés a saber si són 5 o 6, si hi ha una mica més d'escletxa aquí pel mig, que mentalment veure tan despenjat, encara que sigui centrat en el següent partit i prou, però crec que és inevitable, no?, com a jugador, de dir, m'estic quedant aquí clavat, o sigui, hi ha una part que es queda aquí en el subconscient sempre, no?
Sí, no, a ver, siempre se echan cuenta, ya estés arriba, estés abajo, siempre están mirando el partido del rival, a ver qué hacen, ojalá pierdan, pero bueno, al final depende también de lo que hagas tú, aún estás a tiempo de poder ganar y salir de esa situación, que bueno, no sé si depende de ti solo, pero lo que sí que tienes que hacer es ganar tu partido y bueno, y centrarte en eso y bueno, y al final es que no puedes hacer mucho más, ¿eh? Hacer cuentas, o vosotros habréis hecho muchas y sabes cómo en la familia nunca salen, así que hay que ir a por el siguiente partido y sacarlo y bueno, no van a ganar todos los de arriba, o sea que no creo que estén a 6-7 puntos, o sea que hay que centrarse en ese partido, ganarlo y lo verán de otra manera, aunque sea, todos lo sabemos que es muy complicado, no vamos a mentirnos.
Doncs el millor consell que podem rebre d'algú que les ha vist de tots colors i ja firmàvem aquell 1-0 de fa 3 anys de Felipe Sanchón en aquell cas. Golejador aquell dia, tant de bo que es compleixi el pronòstic i que acabem també guanyant el Mallorca i aconseguint la salvació. Felipe, com sempre, un plaer xerrar una estona de futbol. Cuida't molt, no, una abraçada enorme.
Igualmente, un abrazo, muchas gracias.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una última hora abans de passar al futbol formatiu. Ahir dèiem la destitució al Lugo de Luis César San Pedro. Un altre gallec serà el seu substitut. Ho acaba de confirmar l'equip albivermello, Rubén Alves, de només 36 anys, gallec, ex del Wydad Casablanca del Marroc, Valladolid, Celta, UCAM Múrcia o el Hermannstadt de Sibiu, a Romania, és qui agafa les regnes del Lugo, un equip que està en descens quan falten 7 jornades per acabar el campionat. Ara sí, anem a la Lliga Nacional Juvenil. I concretament el Mercantil, que s'ha situat a un punt només de la permanència, tot gràcies a la seva victòria 0-1 al camp del CUE del Vilaseca, victòria soferta. Això sí, ja que el gol del triomf va arribar a les acaballes. Amplia la informació al Pau Pasqual.
Concretament, el minut 93 va ser quan Dani Ponz, que tornava de lesió aquesta setmana, va fer l'únic gol de l'enfrontament a terres tarragonines.
La acción fue, creo, una contra. La robamos y estaba solo. Le pedí ahí el pase. Recibí ahí en el área ya. Hice un par de regates y pude marcar. Minuto 93, creo. Una alegría grande, ¿sabes? Alegría por los compañeros, por todo.
És la segona victòria del Mercantil en dues jornades de lluita per mantenir-se a la categoria. A falta de tres partits, la zona de permanència és a només un punt, un escenari que permet als graciencs ser més optimistes, com reconeix el tècnic Dani López.
La veritat és que ha canviat bastant. O sigui, la cosa, a veure, no ens enganyem, pintava malament, perquè al final només són 5 partits i era com, a veure, estàvem a 4 punts i 15 en joc. Però, bueno, realment eren optimistes i aquell parón que va haver després de la Lliga de la primera fase ha vingut molt bé, perquè vam poder armar millor l'equip, vam poder jugar amb amistós que també el van guanyar i realment ens hem rodat una mica més i s'està veient reflectit.
Aquesta setmana els mercantilistes creuen l'equador de la segona base de Nacional rebent el Prat a Arraona Marinals.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ei, sóc en Peyu, i aquest any sóc el padrí del Mouta per l'Esclerosi Múltiple Virtual, que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple del 23 al 25 d'abril. Ai, he vingut a entrenar al bosc perquè, bueno, encara no sé si faré la cursa a peu, corrent, en bicicleta o en patins. Inscriu-te a la cursa solidària per a esportistes i per gent com jo, o com tu. mouta.fem.es.
El Circ Reluí Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció Todo Locura, l'espectacle de moment. Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Circ Reluí Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circorreluí.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
Si poguessis dir la teva, que milloraries de Sabadell? Implica't. Amb el reglament de participació ciutadana tindràs totes les eines al teu abast per incidir en com vols millorar la nostra ciutat. Construïm plegats un Sabadell obert i participatiu. Connecta't el dimecres 28 d'abril a les 6 de la tarda. Entra a web.sabadell.cat/participació i inscriu-te. Sabadell t'escolta. Sabadell ets tu.
Ajuntament de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Is it all right? Am I right?
Pausa per la publicitat feta. 20 minuts i les 3 de la tarda. L'OAR Gràcia ha aconseguit la permanència matemàtica a la divisió d'honor plata femenina d'handbol. Les verdiblanques van segellar la salvació dissabte, a falta d'una jornada pel final, amb la seva victòria 27-31 a la Canaleta, a la pista del Mislata valencià. L'equip de la Carol Carmona compleix d'aquesta manera amb l'objectiu de la temporada, mantenir-se al segon graó de l'handbol femení estatal l'any després d'aconseguir aquesta categoria. El Gràcia femení és desè ara mateix, superant per a baraixa el Benidorm, amb 18 punts, 8 per sobre del penúltim i a 3 ja del tercer per la cua. Carol Carmona, entrenadora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, feina feta.
Sí, moltes gràcies, molt contenta.
18 punts en aquest primer any a plata, permanència matemàtica, podríem dir que sense excessius patiments. T'esperaves realment aquest rendiment o potser preveies sofrir una miqueta més?
Bueno, al principi tenia en compte l'equip que teníem, molt jove i tot, i falta l'experiència de moltes jugadores. Pensava que patiríem una mica més, però sí que és veritat que és un grup que ha treballat de valent durant tota la temporada i la veritat que orgullosa de la feina que han fet.
Des del principi, tot i no començar bé, de fet ja vas demanar paciència i confiança, perquè com dius ara l'equip era jove. Per tu quines han estat les claus d'aquesta permanència?
Doncs mira, la constància, el treball i la confiança en elles mateixes. Així, aquests tres aspectes han sigut la clau de que totes juntes hem aconseguit la permanència.
Sí, justament parlàvem abans de començar de joventut i ara que ja s'ha complert l'objectiu de salvar-se, suposo que pensant una mica més enllà de cara al futur amb aquest bloc de jugadores s'ha de ser optimista, no?
Sí, tant i tant. Hi ha molta qualitat al grup. Són jugadores que encara necessiten molt més rodatge, és obvi, però tot i així tenen molta qualitat. El grup aquest any ha après moltíssim, s'ha consolidat una mica més a la categoria i segur que l'any vinent i els pròxims anys intentarem consolidar el que és el club també a divisió d'un nou plata femení i a poc a poc.
D'aquells projectes que engresquen, que enriqueixen com a entrenadora, allò de dir agafo un grup jove, el consolido en una categoria, veig el creixement, aquesta evolució que comentes, això ha de generar a nivell personal un punt d'il·lusió, no?
Sí, i tant, estic molt contenta perquè també és el meu primer any a la categoria. Jo hem passat, bueno, en principi sènior he estat un any i aquest era el meu segon, que estaria, la idea era estar a Lliga, però jo vaig estar molt acceptada d'agafar la categoria aquesta. He treballat moltíssim, amb molta il·lusió, i jo crec que l'he transmès això a les meves jugadores i ha anat força bé.
Queda una jornada per això, per acabar el campionat. Com l'afronteu? Un premi a gaudir?
Sí, bueno, anirem a competir, anirem a intentar guanyar el partit. Tenim moltes ganes de guanyar el partit. És l'últim partit de la Lliga, és a casa, amb la nostra afició, que ja pot entrar públic. I, bueno, que més que gaudir i disfrutar amb tota l'afició, intentar aconseguir 2 punts, que sabem que és difícil perquè ell és un equip molt competitiu, amb molta experiència, però tot i així anem a intentar aconseguir els 2 punts i celebrar-ho a casa.
Dissabte a les 7 serà aquest partit, aquest OAR Gràcia femení, el de prestigio. No vull fer la broma fàcil, amb el tema d'una victòria de prestigi, però les alacantines sumen 4 victòries seguides, són 5enes, per tant, serà una bona pedra de toc per acabar la temporada.
Sí, la veritat que sí. Tot i així, nosaltres si competim, encara que perdem, si competim, perquè òbviament és un equip amb molta més qualitat, però si competim i juguem amb tranquil·les, perquè ja no juguem res, però juguem tranquil·les i fem gaudir a l'afició, ja estarà la feina feta.
Doncs la veritat és que la feina l'heu fet ja, amb aquesta tranquil·litat amb la qual podeu afrontar aquesta última jornada i ara, com dèiem, a gaudir també d'aquesta última festa, d'aquesta última jornada, amb la consciència tranquil·la de saber que la feina, que els deures ja estan fets. Carol Carmona, entrenadora de l'equip femení de l'OAR Gràcia, enhorabona i una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies i una abraçada a vosaltres.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Gairebé 3/4 de 3 de la tarda, també victòria de l'Escola Pia, això sí, amb derrota del Club Natació Sabadell a la segona B de Futbol Sala. Per tant, una setmana més hem de parlar d'aquests resultats dels dos equips de la segona B de Futbol Sala i d'aquests contrastos. Les ratxes són tan contraposades que dels 10 punts de més amb els quals arrencaven els nedadors la segona fase respecte als escolapis, s'ha passat ara al -2. Els de Can Colapi, 0 punts de 12 possibles pel club, 12 de 12 per la Pia. Hem arribat a l'equador de la fase d'ascens i el balanç en aquestes 4 jornades, com diem, són 4 derrotes del Natació Sabadell i 4 victòries d'un futsal Pia, que ha passat de ser últim de grup a ocupar ja places de play-off. Segon és l'equip de Pedro Donoso, després d'imposar-se a la pista de l'Aliança Mataró per 1-2 amb els gols de Dani Loinaz i de Leni Ramos, dues de les incorporacions del primer equip aquesta temporada. Una altra de les cares noves, el porter Ignasi González, va ser determinant per poder tornar de la capital del Maresme amb els 3 punts. El saludem. Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El mateix capità Santi Sardà, per exemple, destacava el teu gran paper a Mataró. Ja et vas lluir a l'última jornada de la primera fase, en el partit que us jugàveu tot contra el Calvià, i ara un altre cop sobre sortint, i de quina manera.
Sí, sí, és que penso que també és la recompensa d'esforç d'haver estat entrenant. Hem estat entrenant tots molt bé, i sí que és cert que el primer grup no vaig jugar massa, perquè potser el Santi estava millor, perquè l'entrenador no creia convenient. He seguit tren, em van donar l'oportunitat de jugar aquest cap de setmana i la feina era defensar la porteria sí o sí. I tant no com tot l'equip, i també especial el Carlos Povedano, que em va ajudar en aquesta tasca, no aconseguir mantenir només un gol en contra del marcador.
Quan un fa tantes aturades, a nivell personal m'imagino que satisfacció, però clar, quan a sobre serveix per aconseguir una victòria d'aquest calibre, al final és més encara, no?
Sí, sí, la veritat, jo estic molt content perquè això es va donar que ara moltes aturades i gràcies a això també vam aconseguir guanyar i molt content la victòria de l'equip, més que res.
Et van veure també jugant al derbi a la segona meitat. Tu que estàs a la Pia des de petit, va ser un dia molt especial per tu, oi?
Sí, la veritat és que era el meu primer derbi amb el primer equip i això, em van dir que jugava a la segona part i no t'enganyes, que tant no havies d'estar. Però és un derbi sempre mola jugar-lo i si al final t'endús la victòria, doncs molt millor.
Arrencàveu aquesta segona fase últims, l'objectiu de la permanència, que era l'important, ja el teniu a la butxaca, però clar, el que ningú esperava era aquesta ratxa impressionant que porteu, que a aquestes altures estigueu segons ja la classificació. Ara la pregunta del milió, on està el sostre d'aquesta Pia?
Jo crec que el sostre realment només el podem determinar nosaltres i crec que si seguim treballant com ho estem fent i també el que ens acompanya, doncs tot sortirà molt positivament i ja estem molt contents d'això.
Com a objectiu factible en començar la fase era el d'intentar colar-se a les places de Copa del Rei, és a dir, entre els 4 primers. Ara, ja no sé si heu canviat, heu superat aquesta pàgina, aquest capítol, i ara, pel que queda, doncs ja últim esforç ja pel play-off.
Nosaltres vam dir que el primer objectiu de tots a l'inici de la Lliga, l'edició era quedar al grup d'ascens i mantenir la pressió. I una vegada dins del grup d'ascens ja el que passés és que anàvem a agafar els partits, a seguir lluitant-los com havíem fet fins ara, i si podia ser entre Copa del Rei.
L'última que et faig, aquest cap de setmana toca descans, després vindrà un altre cop al derbi contra el club, però en aquest cas no al carrer Garcilaso, sinó al Pavelló del Nord. Aquesta aturada l'afronteu positivament per allò de descansar, o veient la ratxa, la dinàmica increïble que porteu, és allò de com més partits ara seguits millor?
Jo crec que la dinàmica que portem, per molt que no anem aquest cap de setmana, vull dir, els entrenaments, la dinàmica serà igual i penso que la seguirem els entrenaments també i que no la perdrem pas i que arribarem al derbi amb més esforç que mai.
Doncs Ignasi González, felicitats per la reacció, pel partidàs a Mataró contra l'Aliança Mataró, per haver assolit ja aquesta segona plaça, i us desitjo per igual als dos equips sabadellencs sort en el que queda de temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
L'altra cara de la moneda, ja us ho podeu imaginar, sense cap mena de dubtes, el Club Natació Sabadell, que no només és el que amb la quarta derrota seguida, sinó el com. O sigui, no només una qüestió del què, sinó el com, perquè la darrera jornada els de Borja Burgos van desaprofitar un 3-1 a favor davant del líder del Calvià i van acabar perdent per 3-4. Amb aquesta nova desfeta, els nadadors arriben a l'aturada amb els mateixos punts amb els quals van arrencar la segona fase, és a dir, 41, passant de ser els primers a caure ara a la cinquena posició, fora fins i tot ja no dels play-offs, sinó també de la Copa. Després de la derrota davant del Calvià Balear, l'Albert Quera, un dels nostres estudiants en pràctiques, va parlar una estona amb el Ferran Ruiz, jugador del club.
Ferran
Ruiz, jugador del Sabadell. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, derrota una mica dolorosa, no? Sobretot per l'avantatge que teniu de 3-1.
Sí, la veritat és que sí, teníem el partit allà amb el 3-1, se'ns ha posat molt bé, però ells són molt bons, hem fet petits fallos i al final, mira, ha sortit creu, crec que hem fet un molt bon partit, però llàstima.
És el que has dit, ha sigut un partit doncs, bastant complet, bastant competit, sabia de la dificultat, perquè venia el Calvià, venia el líder de, bueno, de la Lliga. Què creus que us ha faltat al final? Perquè amb el 3-1, bueno, heu començat perdent el marcador de la primera part, us heu posat 3-1, us heu bona reacció al seu empat a 1, al teu gol després. Què creus que ha faltat amb el 3-1? Un fallo de concentració, que han sigut superiors?
Sí, potser un fallo de concentració, un fallo també una mica de cansanci, hem hagut de recomposar una mica l'estructuració de l'equip perquè bueno, hem tingut baixes durant l'equip i amb les que veníem també doncs, ens han afectat i bueno, al final ens ha passat factura el cansanci també crec jo i en els duels d'1 contra 1 ens han fet mal, han tingut algun gol també així de rebot que la sort tampoc ens ha estat de la nostra part i al final mira, ha sortit de derrota i ja està.
Bueno, del 3-1 al 3-4 final, tot i això, heu seguit competent i heu començat a jugar de 5 i al final, a l'últim segon, heu tingut una ocasió per empatar, que l'ha salvat bastant bé el porter del Calvià.
Sí, sí, la veritat és que anem donant la cara fins al final i estic molt content per l'equip, perquè ha donat la cara, això que et dic, és que els últims instants, a falta d'un segon, hem tingut una ocasió claríssima i el porter, la veritat és que ha fet una bona parada i els ha salvat l'equip, ha salvat els 3 punts que han sopat.
Bueno, la dinàmica no està sent del tot positiva, 4 derrotes seguides, aquesta derrota, bueno, el que estem comentant ha fet bastant mal, sobretot per com ha anat el partit, seguint aquesta línia, a veure si els petits detalls de cara al derbi poden sortir de cara, no?
Sí, sí, no queda més que seguir treballant, seguir competint, donar la cara com hem fet avui, i ja està, i a tots els equips que ens vinguin a partir d'ara, pues a intentar guanyar, no queda més, no queda més.
Pues moltes gràcies, Ferran, i molta sort pel que ve.
Molt bé, moltes gràcies.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I encetem ara bloc de bàsquet. En el món de la cistella, el Club Natació Sabadell ha consolidat el co-lideratge del grup 4 del Campionat d'Espanya de Primera Divisió amb una nova victòria a les Naus, aquesta última per 67-43, marcador curt, contra un Mollet B, que és el Cué, i que encara no coneix la victòria. El Sergi Parc ens amplia la informació.
El Club Natació Sabadell va derrotar de manera contundent per un avantatge de 24 punts al segon equip del Mollet, que mai va ser capaç d'entrar al partit. El maig va accentuar les dinàmiques dels dos equips. Els sabadellencs comptaven els seus compromisos jugats a les Naus per victòries i el Mollet, en canvi, encara no havia guanyat cap i continuarà sent així una setmana més. Al tercer quart, els de Jonathan Ramírez van obrir una escletxa de 33 punts per tancar el partit abans dels últims 10 minuts. El mateix tècnic explica que no va ser un partit amb gaire lluïdesa.
Sí que es verdad que la renta fue amplia, pero bueno, tampoco no creo que fuera un partido muy muy brillante. A ratos sí, pero bueno, yo creo que al final por las bajas que tenía el rival y demás, pues yo creo que también condicionaba un poquito todo. Los jugadores, pues como al ver que faltan jugadores, al ver depende de qué dinámicas, pues también tienden a relajarse y hubo muchos ratos de esto de correcalles que tampoco no llevaba nada.
A falta de 4 jornades per finalitzar la primera fase, el club se situa líder amb 4 victòries i 2 derrotes, això sí, amb 2 partits més que el Ripollet, que ha guanyat els mateixos però encara no ha perdut. Recordem que es classifiquen 2 equips per la final a 8 descens a Lliga EVA. Ramírez explica que la pressió juga en contra dels ripolletens.
Al final ver que otro del rival, ¿no? En principio, que está por ahí arriba también contigo, va ganando, pues siempre te mete algo más de presión. Nosotros, ya te digo, esta presión del ganar o perder tampoco no es que sea una presión excesiva, sino simplemente, pues bueno, pues queremos hacer bien lo que trabajamos, queremos competir los partidos y si al final está la recompensa de la victoria, pues mucho mejor. Entonces, como nosotros de punto de partida no era el objetivo ser primeros ni segundos, entonces, claro, entiendo que quizá para ellos sea un poquito más de presión todo esto.
El club no jugarà aquest cap de setmana, per cert, contra l'AS de l'Hospitalet per positius a l'equip rival. Precisament a l'Hospitalet, però contra el Centre Catòlic, van sopar a l'Escola Pia en la tercera jornada de la Copa Federació per un contundent 84-55. El conjunt escolapi va notar la falta de ritme i molt aviat es van veure 15 punts per sota en el marcador. Jaume Prat, el tècnic de la Pia, explica els factors que van marcar la diferència tan matinera respecte al conjunt riberenc.
Vam trobar un equip que físicament estava per sobre nosaltres, que en primer quart agafa una diferència de 14-15 punts i no només la manté, sinó que l'aconsegueix doncs, ampliar. Sí que els percentatges són baixos, ells físicament tenen un graó més i ens forçaven a realitzar tirs que no eren còmodes. i a partir d'aquí doncs, nosaltres a darrere doncs, la fatiga doncs, bueno, la vam notar.
El conjunt Escolapi se situa últim a la classificació amb només una victòria i dues derrotes, però podria avançar el castellà en cas de guanyar el partit de tornada contra el Centre Catòlic d'aquest diumenge.
Hotel Suís.
El programa d'avui l'acabem a la piscina perquè Emma García ha tancat les sèries mundials de Kazan, les primeres presencials després de la pandèmia, amb dues medalles de plata. Els duets mixtos, la sabadellenca fent parella amb el Pau Ribas, va acabar satisfeta amb la posada en escena de la nova rutina, especialment la lliure. Per la nedadora artística del Club Natació Sabadell, la cita a Rússia ha servit sobretot per fer un salt endavant en les puntuacions.
Estem molt contents amb els resultats. Començant per les puntuacions, doncs estem bastant contents, bastant satisfets perquè estem millorant cada vegada més, cada vegada estem tenint notes més altes, però bueno, hem de seguir millorant, tant dels jutges com totes les persones que han vist les rutines, especialment la lliure, que era el plat fort, estan molt contents, els ha agradat moltíssim.
En el primer dia de competició van nedar el duet mixt tècnic, fent 85 punts a 6 i mig dels anfitrions russos que van guanyar i 13 per sobre del Kazakhstan, que va ser tercer. L'endemà a la rutina lliure van pujar els 87 punts, a 7 de la parella russa Alexander Maltsev i Olesya Platonova i 6 per sobre dels kazaks, tot en una coreo arriscada on Emma García va sorprendre nedant vestida de gat.
La temàtica els ha agradat moltíssim, el tema del banyador que era així sorpresa que porto jo en aquest cas el gorro amb les orelles de gat i de més ha agradat molt, ha sigut tot un èxit. En respecte a la rutina, algun error que hem tingut així, algun fallo de sincronització que s'ha d'acabar de treballar, una mica el desplaçament que fem per la piscina també acaba de moure'ns més i coses així.
La pròxima cita al Canada Open tornarà a ser de forma telemàtica, es gravaran en els pròxims dies al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, i els jutges avaluaran les puntuacions a distància. García parla així dels punts que tenen a millorar.
Algun canvi que farem ara perquè s'ha d'acabar de madurar tant el llibre com el tècnic, doncs acabar de donar-li aquesta volta final per acabar de que sigui tot un èxit, però amb moltes ganes de seguir treballant, de seguir-ho millorant. Ara aquesta setmana hem de gravar, com ja vaig dir, el Canada Open, però de cara a l'europeu, que és a principis de maig, volem acabar de millorar-lo moltíssim, els dos balls, i amb moltes ganes, no ens conformarem amb els resultats de Kazan, sinó que volem seguir millorant i demostrant que som dels millors.
Canada Open i l'Europeu, les dues pròximes cites a les quals la parella formada per García i Ribas arriben amb l'empenta d'aquesta doble medalla, doble podi de plata, en aquest cas, a les World Series de Kazan. I demà dimecres, aquí a l'Hotel Suís, buscarem jugadors que hagin estat al Sabadell i al primer equip del Mallorca. Escoltarem Josu Ozcoidi, que demà passa per la sala de premsa Miguel Creda de la nova Creu Alta. Farem un cop d'ull ràpid a la tercera divisió de futbol sala, amb l'amic del Pou Insercat com a líder del grup d'ascens, i també amb els grups de Raon Estudi Barcelona. Una nova victòria, una més, no deixen de guanyar les noies del futbol sala Sabadell femení o la prèvia d'una nova jornada a la divisió d'honor de tennis taula masculí. Segons se'ns queden per arribar a les 3 de la tarda, per tant, només em falta enviar-vos una abraçada del Roger Benet a les vies de Sous. Ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Us deixo en bones mans amb el Generació BSO. Podeu continuar informats, com sempre, això sí, als nostres perfils, per exemple, de Twitter, de Facebook, a Instagram, a totes les nostres xarxes socials, al 94.6 de l'FM i a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dimarts.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.